Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I potser val la pena començar recuperant el final de la conversa del 10 de maig de l'any 2020.
Són les 10, el ministre té feina, però només una pregunta final. Com a professional de la medicina i també com a gestor d'aquesta pandèmia, òbviament al costat del govern en general, quines lliçons creieu que ens deixa aquesta pandèmia de cara al futur?
Home, jo crec que la més important és aquella invulnerabilitat que sentia el ser humà, no? Que inclús com a metge a vegades trobava les persones que els deia, escolti, vostè té una malaltia molt greu, deien, no pot ser que jo tinc un estatus econòmic molt, molt important i com pot ser que estigui malalt, no? Ara jo exigero, no? Potser és una lliçó, una gran lliçó d'humilitat, una lliçó de que som molt petits, no? Som molt petits i tenim les nostres febleses, i una simple infecció per un virus tan petit com aquest ens pot posar tots panxa en l'aire i el sistema econòmic el pot afectar d'una forma molt greu, molt dura, i que entre tots hem d'observar més la natura, hem de preservar el nostre entorn, el nostre planeta, i ens hem de cuidar molt bé de tenir sempre clara quina és la nostra dimensió.
Mm-hmm. Teniu la lliçó ben apresa, eh?
Bueno, és que ens l'han ensenyada, no? Perquè potser per la meva professió ja heu tingut sempre clar això.
Està clar. Però,
bueno, això és així.
Han passat 2 anys. I vet aquí un metge que va arribar a ser ministre i ara, bé, sense deixar mai de ser metge, torna a ser doctor. Doctor Martínez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Bé, m'estic recuperant encara de seqüeles de la Covid. No.
Us sentim, que us sentim amb una mica de dificultat? Ens permeteu que fem una cosa?
Sí, us sento entretallat de tant en tant.
D'acord, ara us sentim millor, però no sé si és millor intentar-ho, Albert, per telèfon, que ho puguem intentar per telèfon a la vella escola i així.
Com vulgueu, eh?
Mira, us sentim millor ara. De moment continuem així, si veiem que passa alguna cosa, doctor, aleshores ja ens agafem el telèfon. Comencem per aquí, doncs. Aquest retrobament amb la, no sé si dir, quotidianeitat, com ha estat?
Bé, a veure, jo he estat al front de la pandèmia en un país molt petit i molt vulnerable pel nostre model social i econòmic, basat en el turisme principalment, no? Pensi que en els darrers 6 mesos del 2021, amb la variant Delta tan agressiva cavalgant, que les vacunes no ens protegien prou, no? No ens protegien el que havíem pensat, tot i que han sigut han salvat moltes vides i han sigut la clau de la situació en què estem ara, no? Doncs vam rebre 3.900.000 visitants. Vull dir que per una societat tan petita, una rebuda tan important de persones, doncs ens fa molt vulnerable a l'entrada de virus, òbviament, no? L'impacte és gran. Per tant, hem estat molts mesos, més de 20 mesos, ara ja 24, però vaig que fins que al desembre, no? 21 mesos, al peu del canó, amb un estat d'alerta constant, i és que al desembre vaig agafar abans d'anar la Covid per segona vegada,
uh-huh.
I em va fer una afectació una mica estranya de quadrotòxic, de pèrdua de pes i d'afectació neurològica que s'està resolvent, d'afectació neurològica de nervis perifèric, que s'està resolvent, però que en tot cas em va dir que potser havia d'aixecar el peu, no? I aquesta va ser la decisió ben parlada amb el cap de govern i vam pactar que el 31 de març deixava el meu càrrec, no? I ara com me sento? De moment no me sento ni metge ni persona vinculada a res. Estic en un moment de relaxació total. És una situació una mica especial. Endreçant coses que he deixat abandonades durant tot aquest temps, òbviament, familiars principalment, i m'ho prenc amb una perspectiva com si fes un any sabàtic per decidir què serà el meu futur, no? Vull dir, no prenc cap decisió de moment, ni a nivell polític ni a nivell professional.
Doncs amb aquesta perspectiva tan bona, estirem, amb aquesta perspectiva tan bona estirem el fil, perquè, esclar, gairebé podríem fer servir la frase feta, Quin és el comble d'un pneumòleg? Doncs agafar una malaltia respiratòria.
Sí, en el meu cas, per això, no em va afectar gens a l'aparell respiratori. Va ser simplement febre i afectació neurològica i muscular. un quadro que està escrit però que és poc freqüent. No vaig tenir un cop de tos, vull dir que no.
Per tant, el que teniu, de quina forma es pot definir? Per aquelles persones que han viscut la Covid, el que va viure el doctor Martínez, què és? Una Covid en un altre registre de sintomatologia? Una Covid persistent? Una Covid què és?
Sí, ha sigut Covid persistent perquè ha durat més de 3 mesos i això és una mica la definició. No? Però amb la Covid encara hi ha moltes coses que no sabem. I el que sí que és cert és que no amb una gran freqüència, però sí té una certa afinitat pel teixit neural. Bueno, de fet, amb una gran freqüència, perquè les persones que perden l'olfacte és perquè afecta el nervi olfactori, per exemple, no? I les persones que perden capacitats cognitives que n'hi ha és per afectació també neurològica. Per tant, és un virus que a part d'afectar els pulmons, com és clar, com se sap, també afecta molts altres òrgans i entre ells també el teixit neural.
Finalitzàvem aquella conversa al maig del 2020 i el doctor ens assenyalava que la vulnerabilitat. Aquest concepte que esclat 2 anys després s'ha demostrat que és un concepte que no sé si hem assumit prou bé, doctor, o si n'hem acabat tan tips de tot plegat, de restriccions, de morts, de contagis, que no ens ve de gust, diguem-ne, tornar a aquest registre més filosòfic de la pandèmia i de la vida, la nostra vulnerabilitat davant les diferents agressions que podem tenir.
Jo crec que seguim sent bastant inconscients, no? O sigui, la pandèmia no s'ha acabat. La pandèmia està en una fase molt bona, la variant Omicron, i nosaltres ara tenim pràcticament totes BA2, no ens porta cap malalt a l'hospital, tenim crec, un malalt a la planta i 2 a la unitat de cures intensives que porta molt de temps, que venen ja de fa moltes setmanes, i per tant no ens ha de preocupar, però sobretot que a la tardor doncs és possible que arribin noves variants, cuinades amb grans bosses de la humanitat, posant el regne animal, però bosses de la humanitat no vacunades, sigui Àsia, sigui Àfrica o sigui Sud-amèrica, i que poden tindre més agressivitat que l'Omicron, probablement anar a poc, perquè l'Omicron és el virus més infectiu que s'ha conegut mai, més que el xarampió, i però que sí, que podrien tindre més agressivitat i potser una mica més de fugida immunològica. Tot i això, jo sóc optimista en el sentit que crec que amb les vacunes que hem posat i el que ens hem arribat a infectar, encara que tinguin fugida immunològica, mai hem vist que la Covid, el SARS-CoV-2, tingui una fugida immunològica molt important, per tant que estarem protegits. Per tant, l'escenari, en els pitjors dels casos, no seria tan greu com el que hem passat.
Mm-hmm. Doncs hem de fer una mica de...
El de globalització i de viatges, de poc respecte mediambiental segueix igual. Per tant, estem subjectes a noves situacions, bé sigui el canvi climàtic o bé sigui noves pandèmies.
Està clar que sí. Doncs hem de fer una mica de reflexió per començar sobre quina percepció us ha quedat de la consideració que per la ciutadania pot haver tingut o té avui la classe mèdica i els professionals de la medicina i la investigació després del pas del gruix de la pandèmia. Si ha arribat un moment o si creieu que la ciutadania ha variat la seva percepció dels professionals en la mesura que aquests professionals, òbviament, han pogut entrar en contradiccions respecte al que havien dit en un moment i el que podien concloure en una altra ocasió. Quina percepció creieu que li ha quedat a la ciutadania de la classe mèdica o dels investigadors?
Jo crec que majoritàriament, jo parlo també, clar, visc en un lloc que és Andorra, no? Hem viscut, i aquí hi ha hagut una política de comunicació molt intensa i s'ha estat molt a prop de la ciutadania i potser la nostra realitat pot ser diferent d'altres llocs. Però jo crec que la gran majoria de la població, diríem més del 80%, té clar que gràcies a la ciència, gràcies als professionals de la salut, s'han sortit d'aquesta situació. Després, òbviament, hi ha els que aprofiten les contradiccions que hem tingut tots perquè estàvem davant d'un fet desconegut per mingonejar, per desmuntar doncs, el raonament científic i per anar cap a les teories conspiranoiques i cap al negacionisme. Però això és una minoria molt petita. No? Per tant, jo crec que el sistema sanitari també ha entès que l'hem de tenir, tots hem entès que hem de tenir un sistema sanitari més robust, més preparat per situacions com les que ens han vingut, que la recerca doncs, s'ha d'invertir més en recerca, i això està claríssim, perquè ens pot protegir, no? Hem vist com, clarament com com ens han protegit les vacunes, malgrat les farmacèutiques són el que són, no? I podem criticar els farmacèutics que fem ara, però gràcies a les vacunes han sortit. I crec que la percepció majoritària és aquesta, no? Que gràcies a la ciència i als de la salut, doncs hem anat bé, no? I ens hem cuidat.
I afegim una qüestió més. Aquestes dues vessants que ens comenta el doctor Martínez, per una banda, la necessitat d'apostar per la investigació, de tenir un sistema sanitari fort, però, esclar, nosaltres, i el doctor encara més, venim d'aquella generació en la qual diríem que les famílies, més o menys, gràcies al seu metge de capçalera, sabien com abordar determinades situacions dins de casa. Quan es vivia una grip a les cases, més o menys, cadascú ja sabia què havia de fer, com aniria el desenvolupament d'aquesta grip. Creieu que ens haguéssim sortit millor o que ens en podem sortir millor en el futur de qualsevol cosa que ens passi si hi ha un coneixement per part de la ciutadania més profund d'aquelles petites coses que es poden fer en l'àmbit familiar, en l'àmbit casolà, i no ve d'anar a urgències a la primera de canvi?
Segur que tots hem après, no? I puc posar un exemple, que és la mascareta. La mascareta nosaltres ara ja l'hem treta, ja fa aproximadament un mes i mig que la vam treure a les escoles. No hem tingut cap rebrot, per cert, és bo saber-ho.
Uh-huh.
I als espais interiors la vam treure fa una setmana, va fer una setmana. I l'hem deixada com un estri de protecció, és a dir, de protecció autoresponsable, i potser aquesta és un exemple d'autoeducació de la població. Si tens símptomes respiratoris, queda't a casa i posa't una mascareta. Si vas a veure una persona vulnerable, un immunodeprimit o un padrí que està, posa't una mascareta. Si entres en un lloc que hi ha molta interacció social i que és el moment de que hi ha l'epidèmia de la grip, posa't una mascareta. I probablement gests com aquests poden evitar col·lapsar el servei d'urgències, per exemple. Si quan vingui la grip, ja no parlem de la SARS-CoV-2, ens posem la mascareta, quan interaccionem socialment, que a més hi estem acostumats, i tot i que aquí ara ja no és obligatori, però gent que va pel carrer està per la muntanya amb la mascareta posada, no? Vull dir que és un estri que ens hi hem acostumat perquè l'hem utilitzat durant 2 anys, doncs jo crec que és bo que aquesta cultura de protecció, d'higiene també, som més nets, ens hem tornat més nets, més alçats, som més prudents en aquest sentit. Sí que no ens petonegem ni tenim unes interaccions socials tan properes, que a vegades també és greu, no? Perquè la veritat és que el contacte i el calor humà és important, però sí que ha quedat una cultura que d'alguna manera ens pot protegir esta de la grip, no?
Us ho preguntava perquè, és clar, dins d'aquesta reflexió sobre el sistema sanitari, en la qual també hi ficaríem, almenys en el nostre àmbit, les residències i la logística de les residències i de les persones grans, però per si també a vegades tenim una sensació equivocada que el sistema sanitari és infinit i qualsevol sistema és finit i té unes capacitats i no pot, a vegades, plantejar situacions que, com la que ens ha succeït en aquesta pandèmia, diguem-ne, tenien com a referent la pandèmia de l'any 1918 i que poden succeir una vegada, vagin a saber, cada quants anys, no? És difícil trobar la mida, suposo, d'on podem col·locar l'ideal del sistema sanitari o del sistema assistencial de residències o de molts altres, no?
Sí, però n'hem après, eh? Vull dir que, per exemple, no sé, nosaltres en el nostre ambient partíem de 12 llits, de 9 llits. De fet, la nostra unitat de cures intensives és 12 llits, però mai se n'havien utilitzat més de 9, no?
Mare de Déu!
I a utilitzar-la 20 i pico entre Covid i no Covid, i ara tenim, doncs, una capacitat així sense obrir estructures rares de 37 llits, no? Que és una barbaritat per una població com la nostra, però ens hem dimensionat així. I a més són estructures. Per exemple, l'àrea de cirurgia major ambulatòria, s'ha creat una àrea que, òbviament, quan hi ha una pandèmia no farà cirurgia major ambulatòria, només farà cirurgia urgent. Doncs aquella àrea es converteix en una UCI, treballada com una UCI, no? I estructures que tenen unes certes capacitats d'adaptar-se a situacions que venen, no? També un centre residencial sociosanitari, doncs es converteix una planta en una àrea d'hospitalització COVID-geriàtrica. Vull dir que sí que hi ha la capacitat. Primer hem de tenir una base laboral, una plantilla orgànica més forta, claríssim, i així ho hem fet, eh? Ara tenim més capacitat i això no hem d'estalviar aquí, eh? I segona, doncs hem de tenir postures que siguin camaleòniques, que puguin transformar, que tinguin ja estiguin dissenyades, que servir per una funció o per una altra, canvien les coses. No? Òbviament, després també hi ha una capacitat que s'ha de tenir de poder contractar ràpidament, en fórmula ràpida, més personal que ajudi, o personal també que està format, podem dir, no sé, per exemple, els pneumòlegs, no? Ja que parlàvem de pneumòlegs,
sí, sí,
els internistes, doncs que també tinguin una formació d'intensivistes per poder donar suport a intensius si vingués una situació catastròfica com la que hem tingut, no? I que hi ha molts models per anar complementant aquesta necessitat si es produeix.
Ens ho heu posat molt bé, doctor, perquè després de tot el que hem passat i de tot el que s'ha viscut, si ara algú pensés, algú jove, en dir, jo em vull dedicar a la medicina, vull dedicar a ser metge, em vull dedicar a aquesta professió, i li poguessin dir a casa, però escolta'm, que no veus quina misèria cobren els metges, que no veus com està tot plegat. És difícil tenir una vocació amb no sé com dir-ho, amb aquesta infraestructura sanitària que tenim ara. La professió és una professió, des del punt de vista de les misses de cada dia, poc valorada.
Bé, jo puc parlar de, clar, el nostre sistema sanitari és diferent, no? Però sí que conec molt bé els sistemes sanitaris dels altres països. Jo crec que el metge, podem parlar del metge, la metgessa, cremats, no?
Cremats.
Es cremen més amb la rutina i amb la manca de mitjans de la rutina diària que amb una situació com la que hem viscut. És a dir, amb la situació que hem viscut, jo crec que els metges no s'han cremat i les metgesses, i el professional sanitari en general, no? Sinó que han tingut que lluitar en resposta a una situació excepcional. Si alguns d'ells estan cremats o cremades, és per la rutina prèvia, per aquesta manca d'estímuls i manca de recursos a vegades per fer el dia a dia, no? Més que perquè han tingut que lluitar amb una situació excepcional, que tothom hi ha posat tot. I a mi alguns em diuen, bueno, que deixes de ser ministre, perquè estàs cremat. No, perquè estic cremat. Puc estar cansat, he estat malalt i he estat que vaig aixecar. Però per mi, per exemple, gestionar la pandèmia, hi ha com un altre nivell de metge, no? Perquè en el fons he fet de metge de la societat, doncs no m'ha cremat, al contrari, ha sigut un repte. Ja que hi havia la pandèmia, prefereixo lluitar, no? Com tots els altres professionals de la salut, a mirar-m'ho. El que sí crema és, a vegades, lluitar i treballar amb una estructura que no evoluciona, no?
Bé, doncs ens ho heu posat també molt bé. Us veu ficar en política. A l'àmbit públic de les coses, molt sovint, i els professionals que treballen en l'àmbit públic de les coses diuen, això és com ficar-se, bé, com si has de moure un elefant i quan necessites que les coses vagin ràpides, quan necessites que les contractacions siguin ràpides, efectives, això va molt lent. I l'administració és lenta, està plena de burocràcia, està plena de processos que necessiten garanties per totes bandes, com és lògic també, perquè és diner públic, però fins a quin punt això, i des de i ara gairebé parlaríem més del doctor Martínez com a gestor dins el marc d'allò públic, fins a quin punt això obstaculitza allò que el metge diria, va, si us plau, una mica més de brillo. Us han neguitejat molt, això?
Això, bueno, això és curiós perquè un dels motius pels que vaig entrar en el càrrec era per, i el nostre govern, un dels primers projectes era la simplificació administrativa, digitalització de l'administració pública i simplificació administrativa, i hem lluitat molt, no? I per tant era un dels meus neguits, no? I dels neguits d'aquest govern a l'inici de la legislatura, que després s'ha enlentit just en la pandèmia, però déu-n'hi-do el que s'ha fet. Sí que vam tenir que fer moltes coses per tràmit d'urgència. És cert que quan tu doncs disposes de crear un servei nou, fins que no aconsegueixes crear-lo, doncs tens moltes dificultats. Has d'esperar el pressupost de l'any següent, té que estar aprovat el pressupost, intervenció general, doncs troba sempre punts i comes, doncs tot és molt complexa. Sí, és cert que amb la pandèmia hem activat molts tràmits d'urgència que per més, en fi, avançar moltíssim. I s'han creat noves estructures, vull dir, noves estructures. Però sí que és una de les coses que m'han impulsat a posar-me en aquest lloc, que és la política, i per intentar, junt amb l'equip de govern, no? Doncs simplificar tots els treballs administratius, que són molt garantistes, però alhora són molt farragosos i els ciutadans farragosos deixen de ser garantistes per la població.
Com heu viscut enmig de tot això? I si m'ho permeteu, hi afegim aquí, no sé si a Andorra ha passat molt sovint o no, la picabaralla política o la controvèrsia política a l'entorn de la gestió dels assumptes vinculats amb la pandèmia. Per una banda, com us heu sentit dins aquest embolcall administratiu burocràtic, i per una altra banda, doncs si aquí la picabaralla política també hi ha tingut un paper.
Hem tingut molt poca picabaralla política. Jo crec que tots els grups, amb excepció d'una consellera general, el que correspondria a una parlamentària, no una diputada, que no adscrita, que va sortir justament del seu grup parlamentari perquè no compartia les decisions del seu grup, doncs hi ha hagut una bona unió, hi ha hagut molt poca picabaralla política. I que al final hi ha hagut algun element d'algun grup que ha fet una mica de comèdia amb la incidència, que la nostra és molt alta, però amb el que us explicava abans, en canvi tenim una de les letalitats més baixes d'Europa i la mortalitat més baixa d'entorn, no? La veritat és que no hi ha hagut picabaralla política. Aquesta consellera que comento, bueno, ha agafat camins negacionistes, antivacunes, etc. Ara també està en contra de la posició d'Andorra, que s'ha unit a totes les decisions de la UE pel tema de la guerra d'Ucrània, està més a favor de... Vull dir que ha sigut un element, jo diria, ho puc dir, perquè ara a més puc dir coses, ara que no.
ara podeu dir el que voleu.
Esplèntic, no? Vull dir, això sí que és així. Però a part d'això, ja dic, m'he trobat bé amb l'equip de govern, ha sigut un govern molt cohesionat, era un govern tripartit, no? Era una coalició de tres partits, i no hem tingut cap dificultat en aplicar les mesures. De fet, vam anar molt ràpids en aplicar totes les mesures sempre, i inclús en prendre decisions que ens han caracteritzat per ser diferents del entorn, no? Pot ser, doncs, quan veiem que hi ha hagut decisions interessants i altres difícils. Les difícils va ser el tema de la brigada cubana, perquè vam tindre molta oposició, perquè és la brigada cubana, però va anar molt bé, perquè era aquell moment que hi queien els professionals de la salut. I després, quan tota Europa va parar a AstraZeneca, nosaltres no vam parar. És a dir, jo vaig tenir el convenciment claríssim que els problemes que podien estar a AstraZeneca tampoc eren tan diferents dels de les altres vacunes, i comparats amb el risc d'infectar-se i d'acabar malament eren molt menors, i per tant, nosaltres, tot i que tot l'entorn, Espanya, França, països del nord d'Europa, Alemanya, Itàlia, tothom, Portugal, va aturar AstraZeneca, nosaltres no vam aturar, i això ens va ajudar. Va ajudar a no aturar. Per tant, aquesta va ser una decisió difícil, i també l'altra decisió difícil és quan tothom estava tancat la variant Delta a la tardor, nosaltres vam estar obert i no vam tancar ni més. Després de la primer confinament, no vam tancar mai més la restauració, per exemple. I els bars, en un moment determinat, però els restaurants mai. Vam restringir en alguns moments, però no vam tancar mai més ni restaurants ni comerços, no? I això també va ser una decisió que no va ser fàcil i va ser difícil. Però bé, ens va sortir bé perquè teníem prou muscle sanitari per cobrir-ho i prou mesures i un comportament de la població, de la ciutadania, exemplar. O sigui, això ha sigut una característica d'Andorra, i és que les mesures han seguit molt bé i ha sigut molt efectiu aleshores, no? Finalment vam innovar amb algunes coses. Vam ser el país del món pocs dies abans que la FDA autoritzés a utilitzar els tests d'antígens com a autotest, i en aquest sentit doncs els vam distribuir en el Nadal, per les festes de Nadal del 2020, tres autotests, diríem, a cada ciutadà d'Andorra. Van evitar doncs contagis durant els Nadals. Vam fer el doble cribatge poblacional, vull dir que també hem innovat. Vam canviar l'ordre de vacunació, estava a l'estiu, estàvem a 35 anys i vam baixar i vam passar a 16 anys o 15 anys, 15 o 16, 16 anys, crec que era, i vam invertir l'ordre i vam pujar, que alguns va dir, em tocaria a mi, no? I ara els hi dones els 10 anys, que no passarà res, però ens van haver d'evitar aquells contagis que van produir després de la final de curs i de la Revetlla de Sant Joan. Vam fer coses diferents, ens va anar molt bé.
Em venen unes quantes preguntes al cap a partir del que dèieu. Primera, en algun moment veu pensar que tantes instruccions a la ciutadania... La ciutadania potser podria arribar un moment, somriu el doctor, perquè és clar, podria arribar un moment que la ciutadania digués, bueno, escolteu-me, prou ja, I en canvi, pel que ens dieu, la ciutadania va anar assumint, no sé si dir amb estoïcisme o amb disciplina, les decisions que es van prendre?
Jo crec que hi va haver-hi un... És evident que les darreres fases de la pandèmia, no? Que la ciutadania seguís, però ha seguit. Al principi va ser absolutament espectacular, perquè nosaltres no vam decretar l'estat d'alarma i tothom es va quedar a casa. No? Vull dir que bé, aquí hi ha hagut la política de comunicació. La política de comunicació ha sigut molt, molt, molt intensa, amb preguntes constants, tant dels periodistes com de la ciutadania, que responien cada dia. Durant el primer confinament jo compareixia dos cops cada dia, després durant molt de temps cada dia, i darrerament compareixíem tres cops a la setmana, eh? O jo o algú del meu equip. Per tant, hi ha hagut un contacte molt estret amb la ciutadania. I això jo crec que és la clau perquè la gent hagi entès i hagi pogut donar satisfacció als seus dubtes i si això calia fer-ho o no calia fer-ho, i que seguissin doncs, les indicacions, que òbviament les indicacions algunes han estat molt encertades i algunes potser no calia, eh? Perquè amb això tots ho han fet. No hi havia prou.
Era una qüestió de convicció personal, això de presentar-se les vegades que fos davant de la ciutadania atenent a les preguntes dels mitjans, era una convicció personal que teníeu o va ser una qüestió d'aquelles que forma part de l'equip d'assessors que diuen, doctor, surt per aquí, surt per allà, perquè com que hem vist estratègies absolutament diferents tant en el govern espanyol com en la Generalitat, en el cas del govern d'Andorra, el doctor Martínez tenia ben clar que havia de comparèixer i que havia de respondre tot allò que li preguntessin des d'un primer moment?
Jo crec que hi ha les dues coses, no? Jo tenia ben clar, potser per la meva condició de metge, he sigut un metge que ha informat molt el pacient, ha parlat molt amb el pacient, i que he tingut pacients molt greus, m'he dedicat molt al càncer de pulmó, per tant, aquesta cultura d'informar doncs, i de respondre totes les preguntes que fa el malalt, doncs jo crec que això, i a més jo soc així, jo soc una persona que xerro molt, que comunico molt. No, però això era aquesta part personal i que entenia que en una situació dramàtica com la que vivíem, doncs havíem d'estar molt a prop de la gent, no? Perquè si no ens seguirien. Doncs tant jo com el ministre portaveu doncs compareixíem al principi dos cops. I després també la comunicació del govern, capçalat per la Creu Rossell, doncs també tenia molt clar que havia de fer aquesta política, de ser molt transparents i de comunicar moltíssim. Mm-hmm. A part d'aquestes compareixences, entrevistes amb diaris, era setmanalment, va ser d'una intensitat que jo no sé ni com ho he pogut fer. Eh? Ha sigut una cosa realment molt espectacular.
És que aquesta era la pregunta següent. No us ha esgotat tot això?
Jo suposo que la resposta a aquesta immunològica que vaig fer a la Covid al desembre va ser perquè estava esgotat, perquè també diré que clar, ha sigut aquests 20 mesos amb estat d'alerta contínua, amb estat d'enèrgic. A dos quarts de cinc, a les quatre del matí estava despert, no vaig descansar ni un dia, vull dir que estava... Que realment ha sigut durant... En la meva vida em podia imaginar... Ni la meva vida havia treballat tant, ni la meva vida em podia imaginar que es podia treballar tan intensament i amb tanta responsabilitat. Mm-hmm.
És evident que els metges tenen molt de pragmàtic, perquè és una professió que demana sang freda, que demana pragmatisme, però us hem de preguntar sobre si, passat aquests dos anys, el component de la sort, que és allò que els que dius, mira, quan no tens coneixement sempre penses, bueno, la sort creieu que apareix en algun moment?
Home, jo crec que tot juga un paper, no? Podríem haver tingut una variant encara més agressiva, no? Vull dir, podríem tenir una variant més letal, no? Passa com el MERS. El MERS té una letalitat molt més elevada que el SARS, no? Aleshores, podríem haver tingut més mala sort, sí, però jo crec que la intuïció, el sentit comú, la base mèdica, doncs ja sabíem que era un virus. Hi havia coses que no sabíem, per exemple, que respiratori, que es transmetia per via respiratòria. Una de les coses que ens va sorprendre a tot el món és que els asimptomàtics eren molt infectius, cosa que no passa amb la grip, ni amb el MERS, per exemple, ni amb el SARS antic, no? Sinó que has de tenir símptomes per infectiu, normalment, amb els virus respiratoris, i amb aquest no. I hi ha coses que ens van sorprendre, però normalment un virus respiratori el que has de fer és, i evoluciona d'aquesta manera, és intentar tallar la transmissió. I totes les mesures basaven en tallar la transmissió. I, òbviament, doncs, anar buscant a veure si sortia algun medicament i comprar-lo, i si i si apareixia una vacuna, no? I tota la investigació. Aquí també hi ha un aspecte que va ser molt intent i també l'equip de govern sencer va treballar-hi molt, sobre la ministra d'Exteriors, per exemple, doncs aconseguir doncs, tenir la capacitat de relacions internacionals per aconseguir les vacunes, o per aconseguir les EPIs, o per aconseguir les ventiladors mecànics. Va ser una lluita que va ser algo impressionant, eh? I del ministre de Finances per aconseguir diners. Que tenim un gran ministre de Finances que ha sabut, va tenir el concepte immediat de que no era despesa, sinó que era inversió, tot el que es posava en la pandèmia, i va aconseguir doncs, tenir que Andorra tingués un reconeixement internacional a nivell de tant del Fons Monetari Internacional com el del Banc de Crèdit Europeu com d'institucions financeres internacionals i hem tingut un concepte molt bo, inclús hem emès deute externa que ens l'han tret de les mans, vull dir que realment això ens ha anat molt bé i això ha sigut gràcies a la política del govern i de finances, no?
Deixeu-me que us pregunti, des d'aquella perspectiva de les hores de vol i de l'edat, qui no té diners no va enlloc i qui no té padrins no ho bategen?
Bé, jo crec que l'esforç... nosaltres teníem pocs padrins, no som socis de la UE, estàvem sols, i jo crec que l'esforç i les habilitats... Andorra és un país que és molt resilient, que hagués sobreviscut 700 anys amb la seva divisió entre dos grans països com Espanya i França, no? I per tant és un país d'espavilats, de gent que s'ha tingut que espavilar sempre, no? És a dir, que hi podem recordar una anècdota històrica, que és que quan es va perdre el príncep francès després de la Revolució Francesa, doncs quan hi va haver Napoleó van pujar quatre consellers a cavall suposo que a cavall, a veure el Napoleó per dir, escolta, en cas de ser copríncep i ho van aconseguir. Per tant, el poble andorrà i els ciutadans d'Andorra saben lluitar i saben espavilar sols. I aleshores hem estat sols, però alhora hem estat relacionant-se molt bé tant en França, Espanya, Portugal, el Consell d'Europa, la Comissió Europea, etc., que a més estem molt agraïts a tots ells com per tenir les mateixes possibilitats i els mateixos mitjans que ha tingut qualsevol país de la Unió Europea. No? I això és d'agrair, i concretament a França, Espanya i Portugal, doncs els estem molt agraïts.
Uh-huh. Estem en la recta final i gairebé diríem que escoltant Joan Martínez Benazet tenim aquella sensació que l'home que ens va explicar en l'entrevista de fa dos anys que va arribar a Andorra i que Andorra el va atrapar, després d'aquesta pandèmia encara està més atrapat per Andorra, per la manera de ser, per la manera de fer. I ara no sé si tinc aquella certa sensació d'una satisfacció interior, d'un petit orgull de formar part d'aquesta comunitat, d'aquest país que ha viscut la pandèmia d'aquesta manera.
Sí, no puc deixar de... La meva història doncs, té a veure amb això i haver passat la pandèmia amb la posició que li he passat. Sempre dic que molta gent em diu quina mala sort que has tingut, no? Que t'has trobat en aquest lloc quan va venir la pandèmia. Jo dic, bueno, la mala sort l'hem tingut tots, però jo ja que venia la pandèmia prefereixo haver estat al capdavant que mirant, no? I això, clar, jo ja estava molt arrelat al país, als meus pendents familiars, no? De fet, el meu padrí va emigrar a Sitges, no? I aleshores jo tenia sempre de petit aquesta il·lusió de tornar a Andorra, no? I veníem i em feia il·lusió, m'agradava les muntanyes, el cel, aquest blau que no veiem en altres llocs i bé, i tot això i la gent d'Andorra i òbviament després d'haver passat per aquest càrrec i haver lidiat amb una pandèmia i haig de dir, i ho dic amb cert orgull i això soc molt humil, que amb un reconeixement important per part de la població, que això em satisfà molt, per tant me'n vaig tranquil, doncs em quedo no arrelat, sinó incrustat ja aquí a Ordino. A Ordino, perquè aquí també som molt
D'acord, Ordino especialment, eh?
A Ordino.
A Ordino especialment.
Els benesers són d'Ordino, per tant és a Ordino i jo estic aquí incrustat a Ordino i d'Ordino no me'n puc anar. Puc venir a Sitges amb el que tinc una gran estima per també el meu arrelament històric i genètic i la infantesa que ha passat a Sitges, no? I al mar, no? El mar, el club nàutic allà, que quan va començar aquella excavació a la sorra per sortir amb els barquets de vela, no? I això són records de la meva infantesa i tinc molt arrelat, no? Però si no, no van aniré d'Andorra, no. Mm-hmm. D'Ordi, no.
Des del punt de vista mèdic, ara que parlem amb el doctor, aquestes alçades de la trista pel·lícula de la pandèmia, ara podem dir que l'assumpte de la Covid és més o menys, com ens ho explicaven al principi de tot, és més o menys una grip, ara, això?
No és una grip. O sigui, a mi no m'agrada aquesta comparació. Sí que a vegades s'utilitza perquè la gent entengui que en aquests moments la variant Omicron no fa més mal que una grip, normalment. Però va a una velocitat que la grip no va, infecta una quantitat de gent que la grip no infecta i pot canviar, com deia, a la tardor, no? Per tant, sobretot a la tardor, no soc profeta, no ho sé, a la tardor serà abans o després, però podria passar que canviés. Per tant, no m'agrada, la gripalització de la Covid no m'agrada, aquesta taula.
Doncs aquí n'hem fet el mantra de cada dia, de sí, la gripalització.
A mi no m'agrada. Jo penso que hem d'entendre com és la Covid ara. Ja dic, ara nosaltres hem tret mascaretes, per tant, tanta gripalització, però no traiem les mascaretes. Nosaltres hem tret les mascaretes i bueno, les utilitzem com a prevenció en aquelles circumstàncies que he dit abans, no? Uh-huh. Però això...
La penúltima. El dolor emocional que ha creat la Covid. I si també, com a metge, i acostumat, evidentment, vull creure que a partir de l'experiència personal, i més si tractàveu amb malalts de càncer de pulmó i amb malalts que han tingut càncer i, per tant, viuen també un procés vital en què el suport emocional és molt important, el mal emocional que ha deixat la Covid. Això suposo que és impossible de valorar en la justa mesura, no?
Sí, nosaltres hem creat un observatori Covid i estem mirant circumstàncies, hem posat també un dispositiu amb l'ajuda del Col·legi de Psicòlegs per donar resposta a les que necessitaven, però és obvi que hi ha molta gent que ha patit, hi ha diversos tipus de patiment, no? en el mal emocional, alguns perquè els hi ha anat molt malament i això els ha afectat, han tingut pèrdues familiars, etc. Altres per la por, la por ha fet molta ansietat. També s'ha de dir que unes de les meves... Dintre del meu programa de govern hi havia diversos elements que afortunadament, a pesar de la pandèmia, hem pogut assolir. I un d'ells és el Pla Integral de Salut Mental i també la cartera de serveis. I aquests doncs incorporen els psicòlegs dins la cartera de serveis públics. Per tant, això no hi era. Sí que n'hi havia a l'hospital, però no entraven dintre el que és l'acció doncs, ambulatòria, per exemple. Uh-huh. No podia ser un psicòleg. I això ho incorporem, o sigui, estem repassant, diguent això, tota l'estructura sanitària per tractar la salut mental, no? Però sí que ha fet molt mal, han augmentat l'índex de suïcidis a tot arreu, per tant, i això sí que és una mesura, doncs, mm-hmm, dramàtica i que aleshores sentiu la dimensió del que ha passat.
I és evident que ara esteu en període de descompressió, però tornareu a la política?
No ho sé. No, és el que deia. Ara m'agafo un any sabàtic, que no sé si serà per decidir que tornaré al despatx, que tornaré a la política, que tornaré a algun assessor, no ho sé, o si és un any sabàtic per decidir què faré el següent any sabàtic. Jo aquest estiu faig 68 anys, m'agrada molt l'esport, m'estic recuperant, vull fer molt d'esport, dintre les meves capacitats, a la meva edat, que ara en tinc, doncs, i també m'agrada, doncs, pues escriure i m'agraden més coses, no? I per tant, no ho sé, ara en aquests moments m'ho prenc amb molta calma, molta tranquil·litat i el temps dirà, no hi ha cap perspectiva, eh?
Sembla mentida com és la vida, eh? Us va arribar la pandèmia en edat de jubilació.
Sí, exacte, aquests anys de jubilat no havia, on si ho he treballat més de la meva vida.
Està clar que sí. Doctor Martínez, gràcies una vegada més per estar aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i a veure si baixo per cites, a veure si ens podem conèixer i saludar.
Agraït. Gràcies una vegada més.
Una abraçada.
Adéu-siau, una abraçada, bon dia.